Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, és la una, us parla Ignasi Miranda. Catalunya supera els 2.000 ingressats als hospitals per Covid. 84 més exactament que ara fa 24 hores, 2.002 hospitalitzats. Pel que fa a les unitats de cures intensives, hi ha 4 crítics més i ja en sumen 471. També Salut ha declarat 12.097 nous casos de Covid-19 a Catalunya, confirmats en les últimes 24 hores igualment, i el total des de l'inici de la pandèmia arriba a 1.363.000, aproximadament. Això sí, no s'ha notificat cap defunció l'últim dia i el risc de rebrot puja a 3.955 punts, mentre que la velocitat de transmissió baixa a 1,27 de 6 centèsimes. Una de cada 4 proves de la darrera setmana han donat, a més, positiu. Us expliquem també que el govern vol seguir treballant amb la CUP, però alhora aposta per mantenir la col·laboració amb els comuns. Ho ha explicat la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, en què assegura que no hi ha cap qüestionament a l'executiu sobre aquesta qüestió. De cara a la taula de diàleg, prevista per aquest gener o per al febrer, Vilagrà ha dit que espera que en surti un pas en el sentit de visualitzar un futur de sortida cap a l'autodeterminació o l'amnistia.
Una taula de diàleg, una taula de negociació com la que tenim oberta, com us podeu imaginar, no és gens fàcil, com es poden imaginar, perquè les posicions eren molt allunyades en quant a entendre quin era el conflicte polític i en quant a trobar sortides. Per tant, el que vam intentar és, en la primera sessió, una aproximació de com enteníem el conflicte polític. Vam intentar, des de la part catalana, explicar en quina situació creiem que ens trobàvem i quines eren les sortides. Nosaltres sempre expliquem que hem de donar la veu al poble i sempre ho expliquem a tot arreu, i en aquest sentit ens sembla, i sempre ho expliquem així, que l'autodeterminació i l'amnistia haurien de ser, diguem-ne, les solucions. A partir d'aquí, en aquesta propera sessió, el que intentarem és avançar en aquesta línia.
Vilagrà també ha insistit que seria bo que Junts tornés a la taula. Canviem novament de tema. Els 7 detinguts pels Mossos en relació amb la mort violenta d'un jove a Roquetes passen avui a disposició del jutjat de Guàrdia de Tortosa. Tots ells, també joves majors d'edat, formarien part del grup entre 15 i 20 persones que va assaltar dimarts a la nit la casa que ocupava la víctima. L'home de 26 anys va morir al carrer després de precipitar-se, recordem-ho, des d'una finestra amb dues ganivetades a l'esquena. Els Mossos han establert un important dispositiu de seguretat a l'entorn de l'edifici judicial. També us comentem que avui comencen les rebaixes. El petit comerç desitja que s'augmentin les vendes d'un 10%. El president de Pimec Comerç, de la petita i mitjana empresa en aquest sector, Àlex Gonyi, ha reivindicat que les rebaixes siguin un patrimoni del petit comerciant. I Toni Cruanyes, recordem-ho també, ha guanyat la 54a edició del Premi Josep Pla amb l'obra La Vall de la Llum, mentre que Inés Martín s'ha emportat el 78è Premi Nadal amb les formes del querer. Cruanyes ha explicat les raons, sobretot familiars, que l'han portat a escriure.
El motor d'escriure aquest llibre va ser la mort del meu avi en una residència geriàtrica durant la primera onada de la Covid. Vaig voler deixar constància de com havíem viscut la crueltat del comiat en solitud durant el confinament. He escrit aquest llibre com una teràpia compartida per tota la família. He fet servir la memòria com una font de consol. La meva gran sorpresa ha estat que durant el temps en què he treballat en aquest text he trobat en el meu avi algú que volia ser recordat, que volia transcendir. Això converteix aquest llibre en un relat ple de detalls, en un recorregut personal molt acolorit, amb un fresc d'episodis i estampes familiars, personals i fins i tot polítiques de l'època, perquè el meu avi havia deixat un llegat, una voluntat d'explicar-se.
Recordem que l'obra d'Inés Martín narra com la literatura l'ha ajudada a afrontar al present. I ara els esports. El Barça s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao en els vuitens de final de la Copa del Rei, amb el primer partit a Terres Basques, mentre que l'Espanyol al Mallorca, també amb el primer partit a les Illes. El Girona rebrà a l'anada el Rayo Vallecano. Els altres enfrontaments que s'han sortejat ara fa uns minuts són Sporting Cádiz, Elx Real Madrid, Real Societat Atlètic de Madrid i Betis Sevilla. I recordem, per acabar, que el jugador del primer equip del Barcelona, l'Araújo, ha estat intervingut satisfactòriament de la fractura al segon i tercer metacarpià de la mà dreta. L'operació ha anat a càrrec dels doctors Xavier Mir i Sergi Barrera sobre la supervisió dels serveis mèdics del Club Blaugrana. Fins aquí l'actualitat. Tornem a les dues.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat. Per connectar amb l'actualitat del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tauleta. radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Que passant de la una ja tindríem el matí fet. Això ja està fet d'aquest divendres 7 de gener. Ja saps que estem amb vosaltres des de les 10 del matí. Us acompanyarem fins a les 2 amb aquest programa especial refregit amb els millors moments que anem compartint amb tu durant aquest matí de divendres. Darrera hora, com dèiem, del matí, estem repassant aquests millors moments i un d'aquests moments especials va ser quan vam entrevistar l'actriu Judit Martín pel seu nou espectacle al Poliorama Not Talent. De fet, és una paròdia del popular concurs de talent Got Talent i que, en principi, quan vam parlar amb la Judit, ara ho escoltareu, això va ser el mes de novembre, només actuava 2 dies al Poliorama de Barcelona, però la Judit està tenint tant d'èxit que ara doncs, tens una nova oportunitat per poder-la veure perquè ha prorrogat 2 dies més aquest espectacle. Un és aquest divendres, és avui al vespre, i l'altre el divendres 4 de febrer. No la vas escoltar? La recuperem tot seguit. Judit Martín, com estàs? Bon dia.
Molt bé, molt bé.
Gràcies per estar amb nosaltres, per acompanyar-nos.
Pues, igualment, molt sorpresa de
moltes cares
de
conegudes,
moltes
no?
Cares conegudes que tens aquí l'equip, gent, a més, molt crac. O sigui, que estàs superben acompanyada.
Ho sé, sóc una privilegiada, ja ho pots ben dir. Escolta, Judit, en aquests moments d'incertesa que hem viscut, ja ho sabem, pandèmia...
I lo que nos queda,
Mare meva, per tant, l'humor aquí és més important que mai.
Sí, però fixa't que jo crec que durant la pandèmia a mi almenys el que em va passar és que em vaig col·lapsar molt a nivell creatiu, va ser durant la pandèmia que vaig estar realment fent el Not Talent, l'espectacle que ara estic fent.
Sí.
Va ser quan el vaig començar a crear, però em va costar moltíssim, moltíssim. O sigui, a mi em va apagar a nivell creatiu molt i crec que a molta gent també li va passar. Jo crec que ens ha costat... Ara està arrencant tot de nou,
Exacte.
Però jo crec que hem necessitat com un temps de dol. Em dona a mi la sensació, igual és cosa meva només, però com que ara sí que de cop i volta, venga, arrancamos, ja ha passat, passamos pàgina, espero. Ja sé que encara queden coletazos i que no tot el món està vivint la mateixa realitat,
exacte.
Però sí que, almenys jo, hi ha hagut com un temps de reubicar-nos, a dir, quan començaven a obrir els teatres...
Sí, aquests brots verds, no? De dir, va, de mica en mica.
Sí, perquè quan començaven a obrir els teatres, que jo vaig anar a veure coses, començaven a obrir els cines i tal, anava sí, però era com no era del tot real. Crec que hem necessitat un temps de reubicar-nos un altre cop i de dir, tornem...
el que fèiem abans.
On érem,
no? Totalment d'acord, sí, sí.
Jo no sé, tinc aquesta sensació.
I per acceptar la realitat que teníem abans, no? Sí. Que és el que tu dius, és com una nova trobada. No sé, sí, és un fenomen super, super curiós.
Sí.
Però, clar, ho dèiem al principi, fa ràdio, teatre, tele... La veritat, jo és que abans ho comentava, dic, és que obres la tele i veus a la Judit Martín, poses la ràdio i això és una... I clar, nosaltres encantats, perquè, o sigui, tu ets conscient que ets una de les còmiques del moment, gran humorista, però com tu fas tot plegat per no perdre l'humor mai.
Uf, saps què passa? Que és que jo em miro la vida amb humor sempre, vull dir que em ve de naixement, vull dir que és o sigui, és la meva manera de relacionar-me amb la gent, de relacionar-me amb les coses, evidentment he patit tragèdies com tothom, bueno, tragèdies, moments sí. durs, però em duren poc. No sé si esto es sano, si no es sano, si...
Home, jo crec que és saníssim.
No ho sé, però...
Sí, sí. Però vens així de fàbrica, no, Judit?
Vinc de fàbrica, així vull dir que sóc optimista de mena o que sempre em miro les coses a molta distància.
Però escolta, tu vas estudiar Belles Arts, no?
Sí.
I com vas acabar el món de l'humor i la imitació
doncs
de personatges?
Doncs mira, per haver fracassat en el món de les arts, jo sóc una videoartista frustrada, completament. Què va ser? Jo vaig estudiar Belles Arts perquè m'interessava moltíssim el vídeo i la fotografia, però... vull dir, no tenia un duro i quan vaig acabar la carrera entre que, era com, bueno, o sigui,
que hago,
no,
què faig ara?
Què faig ara? Vull dir, havia de treballar del que fos i això pues, em va impedir poder desenvolupar un projecte o el que sigui. La història és aquesta. Llavors jo feia teatre des de l'institut, des de finals de l'institut, però feia per com amateur, com algo amateur totalment. Mai vaig pensar en dedicar-m'hi com una carrera. Vull dir que ha sigut la vida que m'ha portat cap aquí i cada cop m'anava guanyant la vida més en el món del teatre que no pas en feines que estava fent per sortir del pas.
I, de fet, un dels teus primers contactes amb el món de l'humor va ser a través dels Pallapupes, no?
Sí.
Que fan una feina fantàstica. Com va ser l'experiència?
Doncs, intensa. Vaig estar, diria que uns 11-12 anys, I la veritat és que és molt xula, vaig aprendre una barbaritat, és molt complicat, o sigui, sempre ho dic, és de la feina més complicada que he viscut mai, vull dir, vaig trigar molt de temps, vaig trigar com un any, dos anys en poder adaptar-me i disfrutar una mica.
Clar, perquè deu ser complicat, no? Jo
és molt complicat a tots els nivells, a nivell tècnic, com a professional, tu estàs allà, són serveis de 4 hores, posa-li... 4 hores que estàs improvisant. Tu tens un... Jo treballava en parella, sempre es treballa en parelles allà, i tens el company i ja està, és l'únic que tens. I te suelten en l'hospital, mira, avui toca la planta 9, la planta tal, o l'hospital de dia, el que sigui, ho tens tot programat, i comptes amb la informació que et donen les infermeres abans de començar un servei, doncs mira, aquí no entris, aquí sí, aquí ha passat això, aquí l'altre. I amb aquesta info,
wow.
Anxes Castilla. Llavors, clar, això et dona moltes tables, però moltíssimes. Perquè, a més, et trobes en situacions molt complicades de gestionar emocionalment i humorísticament. Vull dir, et trobes...
Clar, amb coses
molt fortes.
Que
ho has de solucionar al moment
sí.
i perquè constantment hi ha imprevistos, constantment. I et pots imaginar, no? Vull dir...
No, Judit, i a part d'alguna manera, clar, quan estàs allà, no?, amb els Pallapupes, entenc també a Sant Joan de Déu, no?, clar, veus aquells nens, no?, que tenen la realitat que tenen i d'alguna manera que tu, per un instant, o en uns minuts, no?, els facis desconnectar i ser feliços.
Sí.
Riure, feliços, cert, perquè són feliços ells,
sí.
no? Però que el fet de poder despertar un somriure, no?
Sí, i a vegades no és tant fer-los riure com portar-los al joc.
Ja.
Vull dir, per mi el meu objectiu no era tant fer-los riure com... desconnectar de la realitat que estaven vivint, perquè els nens, per molt malalts que estiguin, sí que tenen una capacitat de joc immediata. No tenen aquesta... Com més adult ets, més conscient ets d'on ets i tal. Els nens el que volen és jugar, encara que estiguin fotuts.
Totalment.
Llavors era això, portar-los a un estat de joc i sobretot també transformar molt l'espai, que de cop i volta pues, tu marxessis de l'habitació i si havíem estat jugant a ser pirates o una nau espacial, que de cop i volta quan vegi la infermera se'n recordi que hem jugat a que la infermera era un astronauta, un extraterrestre.
Judit, tu ens fas riure molt a nosaltres, però qui et fa riure a tu?
Doncs... A mi, pues, soc de riure difícil. Como toda cómica, soy muy...
Muy exigente,
sí, soc molt exigent i soc bastant vinagre amb això. Vull dir, jo quan vaig a veure un espectacle i tal, em costa molt riure. He de reconèixer que, per a veure, dins d'això,
sí,
jo ric molt amb els amics. O sigui, amics i con les coses quotidianes em fa molt riure en general. El que més em costa és un espectacle que em faci riure. Això és veritat. I després, bueno, tinc gent que actualment em faci riure.
Clar, algun referent que diguis, mira, és que això em fa riure.
Bueno, moltíssim. Hi ha, no sé, hi ha gent per Instagram que em fa molta risa. Hi ha un que es diu Cristian Flores, que fa uns vídeos al·lucinants, que canta, em fa molta risa. Charo López, que és una còmica argentina, que la segueixo. Paloma Salas, que és una còmica xilena, també em fa molta risa. Kristen Wiig, que és una... americana que va treballar molts anys a Saturday Night Live.
Déu-n'hi-do. Escolta, i jo ara estava pensant, clar, és que diem a la tele, a la ràdio, a la Vane, Viuda Negra.
A la Viuda Negra.
Al teatre.
Sí, sí.
Clar, són tants personatges. Com crees tu aquests personatges? Com és el procés de creació de Judit Martín?
Doncs, realment, els millors personatges, sincerament, o sigui, he hagut de crear personatges... des de la taula, per entendre'ns, no? De dir, bueno, he de crear un personatge per la ràdio, per no sé què, he de fer propostes, no sé què. Quan venen del cap, quan venen d'una cosa massa sessuda, intel·lectual, no acostumen a funcionar tant com els que surten esporàdicament. Els que més han funcionat han sigut els que han sortit plas.
Pam.
Pam. Per què? Segurament perquè jo ja porto també molt de background, d'haver improvisat molt, d'haver fet millors de persones, em fixo molt... Soc molt observadora, m'interessa molt la gent, no sé, hago fichas mentales de gente, ¿no? Tengo ahí como un pantón en mi cabeza. Però realment, quan no hi penso és quan surten espontàniament la impro. A mi sempre m'ha ajudat i sempre surten coses molt més interessants, fixa't.
Clar, tu estàs pràcticament cada dia a la ràdio, al Versió RAC1.
Sí.
Com és per una actriu d'improvisació treballar amb guió?
Fatal. O sigui, jo porto molt malament. O sigui... Treballar, per exemple, al Polònia, que és súper de guió, però súper. O sigui, jo estic molt acostumada a... Jo soy un niña salvaje de la impro, ¿vale? Jo m'he criat en la impro, no soc gens acadèmica, he fet molt pocs cursos de... fet cursos de clown i tal, però no he fet 4 anys de carrera d'interpretació. Llavors em costa molt les pautes i el guió. Llavors, a Polònia, per mi, ha sigut com la mili, en el sentit de, venga, ara hay que aprender a... Ara tienes que ir a decir esta frase en esta marca, mirar hacia aquí, ta-ta-ta, aquesta càmera... I bueno, m'ha costat també adaptar-me, però bueno, ara ho porto força bé.
Però et senyeixes el guió, ara, eh?
Eh?
Et senyeixes el
sí,
guió.
Sí, ara ja m'he acostumat a tot, sí.
Escolta, ets humana, com a tothom, Judit Martín, i clar, deus tenir també dies dolents, de fet, se'ns ho explicaves abans, però com tu, de fàbrica i de sèrie, i ets una persona, doncs, molt alegre, i tens aquest do, òbviament, per l'actuació, però com tu fas tu per riure aquells dies que dius, mare mia, quin dia porto, eh? I ara em toca fer riure.
Quan precisament són els dies que millor m'ho he passat, t'ho dic molt en sèrio. Quan m'ha tocat un dia molt complicat i he hagut d'actuar al teatre o on sigui, o a la ràdio, és quan millor m'ho he passat.
És com una teràpia, Judit.
Sí, perquè però vull dir que no m'ho plantejo, però ja. És que normalment és com la via d'escape de que fas puf. Mm. Llavors és com t'encontres en un mundo maravilloso i hem acostumat a ser dies superinteressants.
I escolta, aquest dilema que sempre us preguntem als humoristes, no? Perquè avui en dia sembla que estem com per això, per no oferir sensibilitats, no? I més en els últims mesos, humoristes com el Peyu o el Jair, no? Que s'han vist inversos en polèmica sobre els límits de l'humor, no?
Sí.
Clar, creus que hem de poder fer... que podem riure de tot o fins a quin punt, quins són els límits? Com
Mira,
ho veus tu?
Mira, ja la deixaré de fer amb una crítica que és col·lega, em va dir sobre aquests temes, diguis el que diguis, estarà malament. I vull dir, estic totalment d'acord. Hi ha temes que són tan complicats de trobar una opinió clara i que digui, esta és la verba.
Aquesta és el que serveix per tot.
No, diguis el que diguis estarà malament. Jo què crec? Que no hi ha d'haver-hi límits a l'humor. L'humor està per això, l'humor està per transgredir, evidentment. Ara, cada uno con lo suyo, vull dir que assuma les conseqüències. Tots sabem en quin moment estem fent quin tipus d'humor i si estem ofenent a un col·lectiu o no. Si és un humor més caspós, si creus que ja forma part del passat. Però sempre hi haurà un públic per tot tipus d'humor i jo no vull censurar nada, ni por supuesto. Ara, allà tu.
Avui estem amb Judit Martín, una de les còmiques, sens dubte, del moment. Està aquí a un altre punt de vista, al matí a Ràdio Estel. L'excusa per portar la Judit és aquest no talent, no?
Que, no talent.
Fet, ja ho vau fer, ja ho deies, no? O sigui, vas començar a crear aquest guió d'improvisació, sí, durant la pandèmia, no? Sí. I ara, de fet, et podem veure el 3 de desembre i el 7 de gener al Poliorama.
Sí, però fa dos dies que el 3 de desembre, sold out.
Ja està? Veus?
Que he flipat mandonguilles, perquè...
Home, és l'opini, sí, no, més, Judit.
Sí, però vull dir que ha sigut d'un dia per l'altre. Després d'estrenar, sí, vaig estrenar-lo al Poliorama. Dic estrenar-lo perquè és veritat que vaig fer com unes prèvies així por los mundos. Però l'estrena així com oficial va ser al Poliorama. Només ho faig un cop al mes, el primer divendres de cada mes. I bueno, i en principi era, bueno, anem a provar un parell una al novembre, una altra al desembre, a veure què passa. Bueno, pues la segona, després d'estrenar el novembre, en dos dies va omplir l'altra.
Per tant, encara queden places pel 7 de gener, eh?
Pel 7 de gener sí, i com estan anant les coses, és probable que continuï.
Qui trobaran els espectadors que vagin aquest 7 de gener a veure't al Poliorama, el Not Talent?
És una xerrada, és una TED Talk, vale? En clau d'humor. És una TED Talk sobre... i és unes reflexions meves sobre la creativitat, sobre el talent. I bueno, és una excusa també per parlar de coses que a mi m'interessen moltíssim, perquè, bueno, com vaig fer belles arts i tot això, i soy una artista frustrada, una videoartista frustrada,
home, no,
doncs em serveix...
Ets una artista majúscula, si ho dic.
Bueno, però... Per altres, no? He anat per altres derroteros. Sí, parlo del procés creatiu en tots els sentits, eh?
Vull dir,
tant si és comèdia com si ets pintor, escultor, el proceso creativo, bueno, sobretot això, i tot, evidentment, amb molta risa i muy desde el punto del gurú que te quiere convertir en rica, encara que no tinguis talent. Com ser ric sense talent?
Doncs no us perdeu, eh? Aquest això d'improvisació de Judit Martín al Teatre, sí, Poliorama.
Bueno, això, improviso bastant i després trec personatges i coses, vull dir...
De tot, no? Podrem veure la Judit,
sí,
Martín en essència.
Sí, sortidos, com a sortidos cuétara, sí.
Doncs ja ho sabeu, eh? El dia 7 de gener és l'únic dia que encara queden entrades al Teatre Poliorama, no talent, amb Judit Martín, i ara sí, ha arribat el moment. Marta Jarque, com estàs?
Què tal? Molt bé, escoltant atentament. M'encantaria venir, eh?, el 7 de gener, perquè quan has dit TED Talk, encantat.
Sí, no? Perquè té aquesta cosa de... Jo realment...
Fa rabieta.
Llavors, per fer el Not Talent vaig estar mirant com molts vídeos de TED Talk, en plan, bueno, a ver què pillo los clichés, no?, típics i tal, per fer rabieta, fa grima. Però, tia, t'he de dir que hi havia moments que em quedava enganxadíssima. Diu, hòstia, que tio, que bé sap parlar. És veritat, té raó. Llavors, vull dir que m'he trobat entre Pinto i Valdemoro...
No, està molt bé.
Hi ha TED Talks que són superinteressants a pesar de la...
Sí, però n'hi ha d'altres que no ho són gens, però ja tenen aquest to de TED Talk.
Sí. La majoria són vendehumos, vendemotos, i en això m'agafo. Sí.
Judit, tu ara estàs preparada?
A veure, què...
A veure, mira, dispara. A veure què et proposaran. Va,
dispara.
Anem. Vinga, anem.
A veure, Judit,
sí,
et volem proposar tres personatges, no?
Vale.
Aprofitant que ets aquí, volem que improvisis una mica, perquè ens agrada, i ho deia la Mercè al principi, ens ho volem passar bé, és divendres. I això, doncs et proposarem tres personatges,
sí,
i els hauràs d'interpretar en situacions diferents.
Vale.
D'acord? El repte, doncs, com dèiem, és això, que els improvisis.
Vale.
Estàs a punt?
Sí.
A la primera.
No, però sí,
que és on tu et trobes còmode.
Exacte.
La primera és la Carme Ruscalleda presentant el programa La cuina dels Àngels a Ràdio Estel. Cocinero,
enciende bien la candela. Oh, benvinguts. Avui estem aquí. Soc la Carme Ruscalleda. Ho dic per si de cas algú no era del tot atent. i farem la cuina dels àngels. Per què es diu la cuina dels àngels? Bé, perquè fem una cuina que ens delirà, ens agradarà tant que ens portarà als cels. I per tant, anem a veure què podríem preparar. Doncs preparem, per exemple, aquests bolets. Oh, ara que estem a la tardor, mare meva, oh, com m'agraden moltíssim, aquests rossinyols. Aquesta, oh, per favor, boníssim.
Fantàstica. Sí.
Sí. Llavors aquí no? Preparem i, oh, veus, preparem un rossinyol, un fil de rossinyol, un fil que veus aquest que és com un cabell, hem de fer estirat com un cabell, i això ho enrosquem, ho emplatem amb una llàgrima d'essència de tòfon amb partícules essencials de llàgrima de truja i endavant i ja ho tenim.
Llàgrima de truja?
Fantàstica.
Jo crec que el Toni Herbàs li podríem presentar com a opció de,
sí, sí,
de programa.
Una altra situació?
Judit, ara ets Greta Thunberg, que és, com potser saps, la dona del trànsit del programa al matí a Ràdio Estel, i fa una valoració de la circulació de vehicles, que, com saps, és delirant, a les principals vies de la ciutat de Barcelona.
Estem, soc la Greta Thunberg i estem aquí a Ràdio Estel, estem a Diagonal. Ostres, hi ha molts cotxes i...
¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Eliminen todos esos vehículos, por favor, que exploten!
I llavors ja estem també ara a la ronda del mig, que ens trobem que hi ha molt de tràfic.
¿Qué son todos esos coches? ¡Gasolina, me va a petar la cabeza, me va a explotar! ¡Esto es Barcelona, esto es una Smart City, maldita sea! ¡Que revienten todos!
I ara, no, por favor, sisplau,
¡cállate!
¡No, sisplau, por favor, qué estás fent!
¡Vamos a reventarlo todo, vamos a hacerlo explotar, vamos!
Mica de doble personalitat, l'ecologista sueca.
Sí, té doble... Ai. Clar, la pobra ja no
sap qui és.
És
molt incompatible portar una vida, jo crec, totalment coherent amb aquest discurs que té ja avui en dia, pobra.
Totalment, li posem difícil.
No li auguro un bon futur a Greta Thunberg.
Què, una altra?
I acabem ja amb l'últim, que hem volgut fer una proposta també així a la Judit, una mica arriscada. Perquè, Judit, ara ets Mercè Raga, la presentadora del magazín del matí a Ràdio Estel, que confessa el seu amor per José Matosas, el tècnic del programa.
I ha arribat el moment. Jo no m'agrada arribar a aquesta situació, però bé, he de confessar una cosa que fa molt de temps que vull dir i ho volia dir en antena. Volia que s'enterés tot el món. I bé, ha arribat el moment, no? José Matosas, t'estimo. T'estimo i sé que el nostre amor és impossible. Però ni que sigui a través de les ones, sempre, sempre t'estimaré.
Bé, José, no sé si ho sabies, eh?
T'ha clavat, Mercè?
M'ha clavat totalment.
Bueno, faltaria una mica de temps per...
Et tornarem a convidar, sí, d'aquí uns mesos, doncs, sí, perquè...
I si algun dia em poso malalta o el que sigui, Olga Vallejo i Judit Martín, ja podem fer programa directament. Judit, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
Ens
ho hem passat molt bé.
A vosaltres.
Nosaltres, doncs, de debò, si no us voleu perdre del gran talent de Judit Martín, el dia 7 de gener al Teatre Poliorama la podreu veure amb aquest Not Talent, que és com una paròdia del popular concurs de talent, Got Talent, no?
Sí, bueno, d'això també en parlo, sí, clar.
Que té una pinzellada. Doncs moltíssimes gràcies, Judit, gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres i que us vagi molt bé amb aquest programa.
Ràdio Estel.
Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta en el telèfon 669-56-17-68. Recorda, 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Mind. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmind.es.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Recordem, avui al Teatre Poliorama i també el divendres 4 de febrer, no us perdeu a Judit Martín. I ara seguim avançant, recuperant grans moments, com aquest moment en què la lingüista Montserrat Pi Bernat demanava la paraula. Quina va demanar fa ja uns dies? No podia ser d'una altra manera, Estel.
Bon dia, Mercè.
Quina paraula demanes aquest divendres? Jo crec que em puc fer una idea, per on vas. Sí, doncs, per on aniràs?
La paraula d'aquesta setmana, per bonica i resplendent, no podia ser cap altra que Estel. De plena actualitat, perquè dimecres, dia de la Immaculada, es va fer l'encesa del nou Estel que il·lumina Barcelona, l'Estel de la Torre de Maria, de la Sagrada Família.
Exactament, i aquí a Ràdio Estel, clar, vam estar molt, molt pendents d'aquest acte durant tota la programació. Va, anem-hi, què ens expliques d'aquesta paraula? Perquè recordem que demano la paraula a la Montse, el que fa és una mica, ens treu l'entrellat, diguéssim, i va l'origen, no?, d'aquella paraula que tu creus que ha estat d'actualitat durant tota la setmana.
Exacte, sí, sí, miro a veure quin recorregut pot tenir la paraula.
I avui molt tard, molt recorregut, eh?
Bé, prou, sí, sí. Dic, ja veuràs, començo definint què és un estel.
A veure.
A veure, un estel és un cos celeste, és a dir, de la volta del cel, que desprèn llum. Llum pròpia. I encara podem ampliar més la definició si diem que és qualsevol dels astres que brillen al cel llevat del sol i la lluna. Això és el llenguatge general, oi? En què ens situem a la Terra i mirem cap amunt, i de tot el que brilla al cel en diem estel. Els astrònoms, però, evidentment, de cada puntet lluminós en saben dir si és un planeta o qualsevol tipus d'astre concret, oi? També tenim, per exemple, l'estel polar o l'estrella polar. Oi?
Mira, tens tota la raó, perquè el Joan Anton Català, que va estar ahir, per exemple, aquí al matí a Ràdio Estel, a l'Espai Treballant les Neurones, jo sempre li dic, mira, és que li vaig enviar una fotografia que vaig agafar la lluna i al costat hi havia un estel. Mm-hmm. I clar, i, bueno, ara ens dirà si és una estrella o un estel. I era un planeta, i em va dir, és Venus. Saps aquella estrella que és molt, molt, molt lluminosa?
En parlo, ja veuràs. Ja seguim la secció, ja veuràs. Estàs avançant.
Escolta, dius, tenim l'estel polar,
exacte,
no? O l'estrella polar, d'acord. Els estels fugaços, què?
També. Sobre els estels fugaços, a més, hi ha creences antigues que avui potser ens fan riure, però que les podem trobar recollides en alguns llibres. Vols exemples d'aquestes creences? Sí. Va, que riurem una mica. Al Diccionari Català-Valencià-Balear es diu que si en caure un estel et passes la mà per la cara, aquesta esdevindrà més bonica i et desapareixeran totes les arrugues. En canvi, hi ha estels fugaços que tenen la virtut de fer sortir berrugues en el lloc que l'interessat s'assenyala en el moment de caure, de veure caure l'estel. És a dir, gustos per tots. Tant et pots tornar bonica com et pot sortir una berruga, Mercè. Sí, sí, no hi ha criteri. Creences llegendàries és el que tenen. Sentir,
La berruga et surt a tu mateix, no pots ser.
Sí, t'has d'assenyalar tu en el moment que ja em diràs quina gràcia.
Sí, sí. D'acord.
Deixem-ho.
Perdona, Montse, ara que desvii, si et sembla una mica l'Estel, és que tinc el dubte de saber si aquesta paraula que dèiem, no? La paraula estrella i Estel, o sigui, són sinònimes o es poden utilitzar pel mateix o no?
Sí, quedes perdonada, primer. I, a més, trobo que és molt adequat el que preguntes. En català tenim estel i també tenim la paraula estrella. Totes dues correctes, perfectament, cap problema. I, de fet, venen de la mateixa paraula llatina, stella, que vol dir estel, també. Per tant, ens trobem amb un doblet de paraules, dues paraules que deriven d'una mateixa arrel llatina. Els experts ens diuen que estrella, molt probablement, és una influència castellana, però ja ve de molt i molt antic aquesta influència i, per tant, avui és tan catalana com estel. Estrella i estel són sinònimes, però potser s'han especialitzat una miqueta.
Val, però llavors què vols dir? Que es pot dir o no?
Vull dir que s'usen indistintament, per exemple, quan es tracta de cossos celestes. Diem, els estels brillen en la nit clara, i també podem dir, les estrelles brillen en la nit clara. Tenim també l'estel o estrella del matí o de l'alba, que és el planeta Venus, allò que em comentaves abans.
Aquella estrella que té una força increïble.
Sí, és l'estel que sol aparèixer de matinada abans que surti el sol. I pròpiament, com et deia l'astrònom, és un planeta, oi?
Sí.
Però, en canvi, què et sona millor, Mercè? Que et digui, dibuixa un estel de 5 puntes o dibuixa una estrella de 5 puntes?
Clar, a veure, a mi en aquest cas em sona més bé dir això, no? Que dibuixa una estrella de 5, una estrella de 5 puntes.
A mi també. Diríem que si parlem de la figura, ens és més normal dir estrella. Coneixem, per exemple, l'estrella de David, aquella de 5 puntes. Tenim clar que és una figura que representa un estel. Per tant, els arquitectes de la Sagrada Família tenien dibuixada l'estrella sobre paper i quan l'hem vist al capdamunt de la Torre de Maria en podem dir perfectament estel de Maria perquè és pràcticament un astre que a més té llum pròpia perquè s'il·luminarà la nit. Ah. Oi? A veure, més cosetes. I ara aniré combinant estel i estrella.
Val, perquè em quedi mi clar, eh? A Montse, per tant, estel i estrella es pot fer servir, no?
Sí.
Com a sinònims. Perfecte. Doncs
seguirem
amb les dues paraules?
Exacte, sí.
Què més en podem saber?
Tenim un estel... Tenim un estel que només és estel i no estrella, que és aquell tros de paper o roba o plàstic muntat sobre una armadura de llistons i que, subjectat amb un cordill, podem fer volar amb la pressió de l'aire. És a dir, fem volar estels a la platja en dies de molt de vent. I en aquest cas tots tenim clar que són estels i no estrelles, oi?
Totalment.
Però, en canvi, tenim l'estrella de mar, que és l'animal. És allò que et deia abans, que cada paraula ha agafat el seu camp. I si saltem al sentit figurat, veuràs. Podem tenir, per exemple, en una pel·lícula, les estrelles de Hollywood, és a dir, aquells actors més famosos, o en un equip de futbol haver-hi massa estrelles de la pilota.
O, per exemple, d'un músic, no?, que diem que també és una estrella del rock.
Exactament, Mercè. També fem servir estrella en aquest sentit quan diem, per exemple, que les campanyes publicitàries ens mostren els productes estrella de la temporada, aquells que brillaran més i, per tant, ens faran creure que sense ells no podem viure. I seguint aquest fil en català, d'algú que té molta sort, en podem dir que és que ha nascut amb estrella. Però, atenció, també al contrari. Podem tenir mala estrella, és a dir, tenir mala sort. I és més, quan algú li volem dir que vol fer una cosa que és impossible o molt difícil, en català podem fer servir l'expressió tu el que et passa és que vols comptar les estrelles.
I perdona, hi ha la mítica sèrie, no?, de
també,
TV3.
N'hi ha que neixen estrellats.
Boníssima. A veure, les estrelles, en el sentit de patir dolor, també?
També, clar. Veiem les estrelles, oi? Quan ens fem molt de mal, ens fem un cop, ostres, he vist les estrelles. Hi ha una expressió que m'ha agradat, que és dormir a l'hostal de l'estrella. Per exemple, si dic, si no ens afanyem, no trobarem lloc i haurem de dormir a l'hostal de l'estrella. És a dir, a cel ras.
Mira, no ho sabia, aquesta està bé, aquesta expressió m'agrada. Sí. I va, punt àlgid del demano la paraula.
Els refranys.
Si m'ho permets, va, aquests refranys.
En tenim uns quants.
De dubte.
Sí, en tenim uns quants també, va, que ja sé que t'agraden. A veure, refranys amb estel, per exemple. Estel amb cua, guerra i malura. Això és perquè s'havia considerat també que veure estels fugaços era signe de mal averany.
Ah, com?
Estel amb cua, guerra i malura. És a dir, un estel amb cua és un estel fugaç.
Sí, que deixa el rastre, no?
A part de que si et tapaves la cara o te la tocaves et podies tornar bonica, es veu que en general, abans...
Em pensava que era al revés.
Sí, jo també, però...
Resulta que no.
La història va canviant, ja ho veiem aquí. Les paraules ens van canviant de significat.
Mal averany, doncs.
Sí, mal averany, deien. O aquesta altra, fer volar l'estel no és pa amb mel. Que s'entén que no és fàcil fer volar un estel.
Tu has fet volar algun estel?
Jo ho he intentat i si no fa un vent molt a favor...
Com per exemple...
Avui, sí, és molt difícil. I per acabar, refranys amb estrella. Per exemple, aquest diu, lluna amb estrella, no et fies d'ella.
Lluna, què vol dir?
Aquest diuen que es refereix que hi haurà un canvi de temps, com aquest altre que diu, per exemple, estrella brillant, temps mudant, que vol dir temps canviant. Però el que més m'ha agradat és aquest amb el qual m'acomiado.
No, espera't. Ara és que estava pensant...
Es queda esperar. Digues.
Una cosa que diuen al meu poble, José, pon la música. No, la música del meu poble. Coses de família.
Digue'm.
Que, de fet, a la part interior de Catalunya es veuen molt bé les estrelles. Sobretot recomanaré al poble de Vicfred... Les estrelles són impressionants. El doncs cel. Deien això. Bueno, això és com un típic, no?, que es diu de quan veus les estrelles, gràcies, José, que veus el cel que està estrellat, que és un auguri de que l'endemà farà bon temps.
Exacte, sí, sí.
No, tothom ho diem. Això és un clàssic, no?,
sí,
a tot arreu.
Sí, quan veus el cel net i clar i ple d'estrelles, dius
que
l'endemà farà bon.
Cel estrellat, o sigui, a banda de Torà també passa, no?
Sí, aquí a Barcelona també ho diem.
Vinga, va, amb aquella frase que t'acomiadaves.
Doncs va, per acabar, m'acomiado d'una frase plena de saviesa popular, que diu: n'hi ha que neixen amb estrella i altres amb esquella.
Ràdio Estel. Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé. Camins també a les xarxes. Dit d'una altra manera, tots els camins porten a Twitter i Instagram. Busca'ns com a Camins Estel i avança amb nosaltres. I en directe a radioestel.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
I ara us explicaré una cosa. Bé, més que explicar una cosa, concretament no podré. Millor l'escoltem directament.
Escolta, comencem, com fa sempre el David Serra, des d'aquí una salutació, amb aquesta pel·lícula misteriosa.
Tengo una sorpresa estupenda para ti.
¿Cuál?
Tápate los ojos. Dime, ¿cuál es la persona en el mundo, aparte de tu abuela, a quien más te gustaría ver en este momento?
Me rindo, ¿a quién?
¡Al doctor Emil Schaffhausen!
Por fin nos conocemos, señor Benson. Después de tantas cartas, es como si te conociera.
Uy. No puede creer que sea usted.
¿Ves otra concentración aquí al estudio?
Sí. Benson, señora.
No, es diu Benson, pero no es Benson, señora.
Pasa que la tenía también, ¿veus, Olga? No?
Escolteu, és una comèdia, no, comèdia 1998, meravellós cinema dels 90. Michael Caine, Steve Martin, una parella que sorprenentment desprèn una química meravellosa. Una de les meves pel·lícules fetitxes, sens dubte, amb seqüències realment divertidíssimes com la que estàvem escoltant.
Aquests no van fer un par de seductores?
Para la cinta, José, para la cinta. Molt bé, Olga. Els filtres... estàs bé avui.
He pensat que no seria aquesta.
Doncs ja està. Doncs
ja l'he vist. Vinga, hem
acabat. Un par de seductores. Escolta, a veure, Raga. Si jo et parlo...
Ara em donarà el pitjor guió, ja ho veig.
Entrem en matèria. Si jo et parlo de cinema i et dic pastilla vermella o pastilla blava, què penses? No en la cinquena entrega d'Indiana Jones a la recerca del pastillero perdido. Parlem d'això. Avui s'estrena la Matrix Resurrection, que és la quarta entrega tras molts anys d'aquella mítica saga de cinema que va revolucionar el cinema d'acció, els efectes especials, i ens va ensenyar que un actor pot actuar movent només dos músculs de la cara, com Keanu Reeves, que ara és un actor de culte, tot és de culte ara mateix, Keanu Reeves, Il·lustres Ignorantes, Camins. Crec que ho estem portant bé, el tema del culte al Camins. Bé, Matrix, aquelles escenes espectaculars.
Escolta, però quins dos muscles et refereixes?
Home, com a mínim els dels llavis, ahir una mica parla, de vegades parla. Doncs què va passar amb Matrix, a banda de tot això? Doncs que ha quedat a l'imaginari col·lectiu, com us deia aquest matí. Perquè des de llavors, quan vivim una cosa que ens sembla irreal, o molt estranya, o una realitat alternativa, diem, estic dins de Matrix, no? Acceptat, no? L'hem escoltat a polítics, filòsofs, toreros, a gent de tota mena.
Toreros?
També. Per tant, la lupa que us porto avui seran pel·lícules que contenen frases o moments que han transcendit la pròpia pel·lícula i que s'han incorporat al verb del poble. Com a mínim, s'han fet famoses més enllà de la pròpia pel·lícula. A més, no content amb això, jo us proposo les meves distingides senyoretes.
Gràcies. Ai.
Que en nom de l'entreteniment radiofònic recreem de la manera més teatral possible algunes de les escenes d'aquestes pel·lícules. De moment no teniu guió, però arribat el moment, després de presentar-vos cada pel·lícula, us plantaré davant el guió Raga de Jarque Vallejo, un guió alternatiu basat en la pel·lícula que estem comentant. I farem ús de la frase mítica que la pel·lícula conté. Ja veurem com ho passem. Serà un festival. Us veig molt engrescades.
Estem preparades.
Aleshores, com a primer exemple, us porto aquesta pel·lícula icònica.
Agárrese fuerte y aguante el resuello.
¡Mami! ¡El desayuno de la señorita Carlata!
Llévatelo a la cocina. No probaré ni un bocado.
Oh, ya lo creo que lo probará. Se tomará todo lo que le han traído.
¡No lo tomaré!
Adiós pongo por testigo. Adiós pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es hambre. No, ni yo ni ninguno de los míos. Adiós pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre.
Ah,
mare, home.
Allò que el vent s'endugué, en català correcte, lo que el viento se llevó, és una pel·lícula nord-americana, 1939, adaptació d'una novel·la. La història ens situa en la guerra de secessió i la reconstrucció del país. Ara, la història de Scarlett O'Hara, escoltàvem ara, la vivaratxa filla dels propietaris d'una plantació de Geòrgia i les seves anades i vingudes enmig de la guerra i també al final el seu matrimoni amb Clark Gable, Red Butter. La 12a edició dels Premis Oscars va tenir 13 nominacions, va rebre 10 guardons, inclús els millor pel·lícula.
Una pel·lícula que va tenir 4 directors,
Jo aquesta dada no la tenia, fixa't, tu sempre, sempre em sorprens, Raga. Per tant,